everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen 7 minuts a les 12 del migdia, s'escolta aquesta música i vol dir que comença molta comèdia. El programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlarem de teatre... A veure, un moment. Parlarem de cine. No, parlarem de teatre. Bueno, clar, però l'obra es diu El cine. Però abans... La homilia del món de comèdia. Avui, a Barcelona, rècord d'espectadors. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. Fa poques setmanes parlàvem d'una iniciativa sorgida de diferents grups interessats en el món teatral que han començat una operació amb el suggestiu títol de Cap butaca buida, amb un objectiu, deia, tan ambiciós com possible: convertir Catalunya en la capital mundial de les arts escèniques durant la Setmana Mundial del Teatre i fer-ho el dissabte 16 de març amb cap butaca buida. Per acabar de arrodonir-ho, benvinguts, germans, el passat dilluns es va fer una roda de premsa multitudinària explicant que les 30 sales teatrals de Barcelona han batut rècord d'espectadors, un total de 2.845.015, amb un 60,43% d'ocupació de les sales, qualificant-lo del millor any de teatre de la història de la ciutat, també amb un rècord de recaptació amb 86 milions d'euros, que l'any passat, o sigui el 2022, havien sigut 73 milions, i 2.401.069 persones. La cosa important a considerar és que van superar no només els de l'any anterior, 2022, sinó que també els de l'any 2011, quan s'havia arribat a assolir el primer rècord de públic de la història de Barcelona amb 2.816.283 espectadors. Estem contents, sapiguem tot això. Però, com de costum, nosaltres els catalans, que sempre ens queixem que quan es parla d'Espanya només es parla de Madrid, com si tot s'acabés allí, a la capital de l'Estat, aquest es fa una cosa similar quan es parla de Barcelona. Per què? Com si tot passés, es concentrés, existís a Barcelona, quan hauríem de parlar de Catalunya, no? No hi ha teatre a Vic, no hi ha teatre a Manresa, a Reus, a Lleida, a Girona, a Tarragona, a Llinars del Vallès, a Balaguer, a Ripollet, a Tàrrega, a Banyoles, a Alella, a Sabadell, a Igualada i a Granollers, a Viladecans, a l'Hospitalet de Llobregat i, òbviament, a Sant Cugat del Vallès? No hi ha teatre? A Catalunya hi ha molts teatres, moltes sales on es fa teatre cada setmana, en companyies amateurs, sí senyor, però també amb les companyies i els artistes d'arreu que fan les seves gires, com és un exemple l'Alberto San Juan, que el divendres passat estava al Teatre Auditori, que aquí van fer una entrevista, i el dissabte anava a Llinars a fer el seu Lorca en Nova York. Però és que, escolteu, ADECA, que va organitzar l'acte, és l'Associació d'Empreses de Teatres de Catalunya. Ho entenem o no? És l'Associació de Teatres de Catalunya, o això és el que diuen, i aleshores, germans, jo pregunto i ja em pregunto, es fa el que cal des de DECA per conciliar les accions a favor del teatre arreu de Catalunya, sense oblidar que és obvi, la capital del país és Barcelona i l'acció principal ha de ser a Barcelona. No ho sé. M'agradaria no equivocar-me i, sobretot, no fer un judici de valor injust. Però l'experiència m'ha ensenyat que sembla que moltes vegades s'oblidi el que suposa en tots els sentits, o sigui, des del punt de vista cultural com econòmic i social, l'existència, la persistència, l'acció del món teatral, de les arts escèniques a ciutats grans, mitjanes i petites, a pobles que a vegades ens sorprenen dels teatres que tenen i que habitualment no tenen els suports necessaris per continuar amb una acció eficaç, seguida, feliç. I per avui ja n'hi ha prou, benvolguts germans, per acabar com sempre demanant que Déu faci més que nosaltres. Amén. Escoltem aquesta música que, evidentment, tothom que l'hagi escoltat ja diu que això va de cine. Abans, en la meva presentació del programa, quan faig l'entrada i parlava doncs, de molta comèdia del programa que esteu escoltant, doncs deia que avui parlaríem de teatre. Però, clar, parlaríem de teatre, però és que l'obra que parlem, el títol és el cine. I aleshores caldria saber si parlem de teatre o si parlem de cine. I qui ens ho pot explicar? Qui ho pot explicar de tal manera que ho entenguem tots? Crec que tenim la persona adequada. Les persones, perquè parlarem amb dos que estan participant en aquesta producció al cine, Danny Baker, que es presenta demà divendres 19 a les 20 hores al Teatre Auditori. I ell és precisament la directora d'aquesta obra, Marília Samper. Marília, bon dia.
Hola, bon dia.
Molt content de poder parlar amb tu.
Que bé, me n'alegro, igualment.
Escolta'm, jo, clar, estava dient això i he dit, a veure, aquesta és una obra de Danny Baker, que ha tingut, a més, molta valoració, un premi Pulitzer, i que, a més, doncs, el títol era The Flick, és a dir, la pel·li, no?, podríem dir, una traducció.
Sí.
Què és el cine, Marília?
Doncs el cine ens mostra els personatges invisibles que no veiem mai, no?, que són la gent que treballa al cine, no?, la gent que neteja els cines quan ja no hi ha pel·lícula, no?, quan ja es desfà la màgia i entren aquestes persones, aquests treballadors, a netejar i a preparar-ho tot per la següent sessió, no? I en allà veiem la vida, veiem qui som, no?, què ens passa, quines són els nostres neguits, les coses que ens fan feliços i també, per suposat, parlant de les pel·lis, no?, de les pel·lícules amb la que ens marquen, no?
Perquè estem parlant d'una escenografia que reprodueix una sala de cinema.
Sí.
I això és una... Com et va arribar, tu, Marília? Com et va arribar aquesta obra?
Doncs va ser una proposta que em va fer el Teatre Lliure mateix, que volíem fer-la des de feia temps i no havien trobat el moment. I m'ho vam oferir, me la vaig llegir i em vaig semblar una peça exquisita, no? Molt subtil, molt delicada i molt diferent també, no?
Perquè estem dient que és una obra, però que jo he esbrinat, que té un toc xecofià de Chekhov, o hi ha alguna cosa d'aquest tipus?
Sí, perquè té aquesta cosa de tenir aquests personatges una mica frustrats, però no en parlen, no? I intenten fer la seva vida, però anem descobrint que hi ha alguna cosa que no funciona, no? Que no els hi va bé. I mica en mica vam descobrint, no? No? O es van revelant. I això té molt a veure amb l'esperit chekhovià, no? Aquest de... Anem a aparentar que tot va bé, però al cap i a la fi la merda surt, no? Sempre.
Sí, o sigui que fos sempre amb les seves obres, sempre que no passi res, passa de tot.
Sí.
És així. És així. Hi ha tres personatges bàsics, no? El Sam, la Rose i l'Avery, que hi ha un quart personatge.
Sí. Un quart i fins i tot un cinquè, no? Hi ha un quart actor que fa aquests dos personatges molt petits, no? Un és un senyor que es queda... ha dormit allà a la butaca quan acaba la peli, i l'altre és un altre treballador que apareix cap al final, no?
Tenim aquí amb els personatges, doncs, quatre actors segons el programa que presenta, sí, el Teatre Auditori, que és la Sara Diego, David Mercè, Roger Torns i el Tom Vieira. I precisament ens agradaria també que intervingués aquí amb aquesta conversa el Ton, que em sembla que ens està sentint. Ton, bon dia.
Sí, us estic sentint. Em sentiu vosaltres a mi?
Perfectament.
Sí,
perfectament.
Super.
Doncs, Ton, benvingut.
Sí, hola, bon dia.
Benvingut al programa, i explica'ns una mica el teu personatge, l'Avery, què és. Perquè és el més jove de tots, per una banda, i per altra banda, sembla que és una persona molt interessada en el cinema.
Sí, efectivament, l'Avery és un noi de 20 anys, i bueno, és un apassionat del cine. És un noi que ha trobat en el cinema un refugi, no? on poder, doncs, poder viure en llibertat, no? I també ha trobat en el cinema una manera de superar tots els problemes que té en la seva vida, doncs, personal. És un nano que ha tingut molt poc contacte amb l'entorn, no? I això, ha trobat en el cinema un refugi.
Que estem parlant d'un cinema que manté totes les característiques del que diem el món analògic, és a dir, que és un cinema amb un projector a l'antiga, no?, en tots els sentits.
Sí, efectivament.
Marília, tu què creus? Que aquests cinemes encara existeixen?
Aquí encara tenim algun que projecta en 35 mil·límetres, no? Tenim la Filmoteca, tenim a Barcelona, no? Tenim el Fenòmena, hi ha algun altre, em sembla, no? Però cada vegada són menys, no? Són cinemes de culte, no? O sigui, que es mantenen per això, no? Per l'encant que té aquesta cosa, però, clar... gairebé tots els cinemes s'han anat passant a la projecció digital, no? Que és un dels conflictes que es troben a l'obra, i que, perquè clar, bueno, la tecnologia i tot això evoluciona, però clar, es perd
la màgia i fins i tot la qualitat, no? Perquè hi ha un moment que l'Avery, el personatge que fa el Tom, parla d'això, no? De la diferència que hi ha veure una pel·li amb 35 mil·límetres en pel·lícula, no? Vers al cinema en digital, no? I fins i tot fa la comparació de veure, no, la Mona Lisa, no, en directe, o veure un pòster, no?
Que és clar.
I hi ha una defensa molt gran del cinema en pel·lícula, no, en film.
I Ton l'Avery, com a personatge que és un amant del cinema, què es produeix? Que xoca una mica amb els altres personatges que composen el grup que està netejant, o la projeccionista, perquè en el cas de la Sara Diego és la protagonista, no?
Sí, bé, si en algun moment de l'obra veiem, no, que xoca, jo crec que si xoca en algun sentit és això, no? El que deia la Marília, no? Que l'Avery és un personatge que és un amant del cinema autèntic, no? I és un gran lluitador per preservar l'essència del cinema, també, no? De tota la vida. I potser els altres personatges no tenen aquesta lluita interna, potser això no el remou tant, no? I llavors, en aquest sentit, doncs sí que podem veure que xoquen. Llavors, després, també xoquen, doncs, en altres... Bueno, són tres personatges que estan en una constant lluita per intentar comunicar-se, per intentar relacionar-se, i, clar, això no és tan fàcil. Llavors, durant l'obra anem veient aquesta dificultat que tenen els personatges per relacionar-se, no? I a vegades xoquen, a vegades s'entenen, a vegades s'ho passen bé, a vegades no, saps? Ho vas veient al llarg de l'obra.
Ara hi ha una cosa que us vull preguntar als dos, que jo, quan vaig veure la programació que va fer el Teatre Auditori de Sant Cugat, em vaig quedar una mica parat, perquè no és habitual. Diu, durada de l'espectacle, aproximadament 3 hores.
Sí.
Marília, en aquest moment que hi ha aquesta forma, aquesta resposta, sobretot per part dels joves, de mantenir l'atenció un temps determinat i després amb dificultats, com ho va plantejar, això?
Doncs mira, s'ha de viure aquesta experiència, i la pots gaudir o no. Té una cosa que s'obre i és el que la fa diferent, que hi ha molts moments de vida a l'escenari i de vida en temps real, i com a la vida hi ha moments que no passen coses, no? Que els personatges estan en allà i estan respirant en allà i no es diuen res, no? I això va produint un efecte hipnòtic, no? Si et deixes emportar. Però també, saps, hi ha aquesta cosa, ens va fer a tots molta por això de les 3 hores, però l'altre dia anava pensant, jo vaig anar al cine a veure Oppenheimer i la de l'Scorsese, que duran 3 hores i pico.
Sí, tant.
I no em vaig queixar, no? Jo crec que l'únic problema és que als teatres les butaques no són tan bones com al cine, però estem preparats per si ens deixen portar per la ficció, no? Per el que està passant, i a més amb els actors allà, no? Que a diferència d'una pel·lícula, no? Que són allà a la pantalla, aquí els tenim sentint coses davant nostra. Jo crec que és tot un viatge.
I tu, Ton, què en dius com actor, que estàs moltes hores, estàs molt més temps de l'habitual en l'escenari?
Això ho hem enfocat com un repte. Era una cosa que al principi ens preocupava molt, perquè sostenir a nivell actoral una obra tan llarga amb tanta pausa és tot un repte, però s'ha anat fent d'una manera molt orgànica, com superpropera. Hem tingut molt recolzament per part de la Marília, per part de la Muguet, per part de tot l'equip que hi ha darrere d'aquesta obra, i et diria, m'atreviria a dir que ha sigut fins i tot fàcil, realment. Vull dir, això que era com el que més em preocupava, ha sigut fàcil, perquè ens hem deixat portar i hem acabat disfrutant. Jo crec que el primer pas que havíem de fer, i el més important, era disfrutar d'aquest temps que ens proposa l'autora, no? I un cop disfrutàvem d'aquest temps, l'obra ha anat sortint sola, no, diguem?
Perquè l'obra es fa seguida o hi ha un interval?
hi ha un entreacte, no, sí, hi ha un entreacte.
Sí, hi ha un entreacte petitó perquè la gent pugui anar a fer pipí.
Sí, escolta, exacte. a mi em convindrà, eh?
Sí, a tothom.
Bueno, jo la veritat és que vaig a dir que jo tinc una edat i el teatre que jo vaig començar a veure eren en tres actes, amb dos entreactes, vull dir que això és l'habitual, no?
Havia... Bé, és que després, ara quan parlau del tema d'oració, jo penso que hi ha alguna cosa molt interessant que és aquesta cosa d'ara, no? Estem molt acostumats a aquest ritme tan, tan ràpid i de cop i volta doncs, que ens programin una obra a tres hores ens espanta, no? I penso que això també és la crítica que fa l'obra, no? De dir, com l'evolucionar, podent estem perdent costums que abans teníem. I de cop i volta que el Teatre Lliure programi una obra de tres hores em sembla interessant també, perquè és la mateixa reflexió que fa l'obra, no? De dir, cuidado amb aquesta cosa d'evolucionar, que està molt bé, perquè hem d'evolucionar, però no perdem tampoc els costums que teníem abans, no? No perdem els costums d'anar al teatre i fer i que hi hagi tres actes i dos entreactes, com tu deies ara mateix, no? És bonic, això, també.
Que ara un concepte diferent, perquè el teatre s'hi anava per estar bé, per fer aquesta mitja part, aquesta visita, aquesta visita al bar, aquesta, no?
Sí, sí, exacte. Exacte.
I poder parlar de l'obra, no?
I tant, i poder parlar de l'obra. O sigui, el primer interacte generalment es juntava la gent. Què et sembla? Com ho veus? Com ho veus? Hi havia aquell tipus de reacció. I evidentment això influïa en la visió del segon acte. Això està clar.
Exacte.
Això està clar. Però jo deia en presentació, nus i desenllaç, no? Hi havia aquestes tres fórmules que eren molt habituals. I penso que ha canviat, i com deia molt bé Ton, doncs no vol dir que s'hagi de canviar radicalment en tot, que es pot mantenir perfectament aquesta atenció. Marília, quan van passar això per poder fer i tu ho vas llegir i tal, abans has parlat d'un tema que era com de les pauses, com uns temps, no uns temps morts, sinó uns temps en el que efectivament els intèrprets, els personatges, no estan contínuament parlant, no?
Sí, hi ha aquesta cosa que a mi em va fer pensar molt, no? Perquè, clar, al teatre, no? A la ficció, al cine també passa, no? Tot està molt manipulat. Els temps no són reals, no? De cop passen moltes coses en molt poc temps. I això, en relació, en comparació amb la vida... no és real, no? Nosaltres assumim aquesta convenció, no?, de que, bueno, doncs mira, aquest dia, no?, en el que passa aquesta història, passen moltes coses. Però a la vida real no és així. I llavors, aquesta obra té aquesta cosa, no?, que és... el primer que veiem és un noi, no?, és l'Avery, que és el seu primer dia de feina en aquest cine. I està treballant amb un altre noi que no es coneixen de res... I és clar que no es parla, no? Estan allà fent la feina, però no es parla, perquè no hi ha relació encara, no es coneixen, no? I això em semblava molt interessant, no? Veure com les relacions es van fraguant a poc, no? I en un temps molt concret, no? El que no és... verosímil és que en un primer moment que coneixes algú ja li expliques tota la teva vida, no? I just quan s'acaba el primer acte és quan l'Avery, el personatge de la Rose, ja, bueno, tots dos s'expliquen coses, no? S'expliquen què és el que els hi passa, no? I allà entenem que, clar, han necessitat tenir un temps per poder compartir les seves veritats, no?
Podíeu plantejar que aquesta és una obra que no busca un públic de no determinada edat, sinó qualsevol públic?
Sí. Jo crec que sí. Jo crec que és una funció amb la que el públic jove es pot identificar molt per l'edat dels personatges i pel que els hi passa als personatges, però pels que són més grans, clar, nosaltres tenim tota una sèrie de vivències que podem detectar no, podem entendre coses dels personatges, no? De les decisions que prenen, de com es comporten, i les podem entendre des de la nostra visió, no? De gent que probablement hem passat per això, no? o ho hem vist, no? Llavors jo crec que funciona, i quan la vam fer al llibre va passar això, no? Hi havia públic de edats molt diferents que la van gaudir i que van, no, fer comentaris molt, molt interessants de la funció, no? I que els havia arribat.
Tu què hi penses, Ton?
Sí, no, el que ha dit la Marília, realment no tinc gaire més coses a afegir. Jo el meu entorn, jo tinc 20 anys, els meus amics tenen 20 anys també, i han vingut a l'obra i han empatitzat amb l'obra, l'han disfrutat, han viatjat, i han viatjat des d'un lloc diferent, com ho ha fet la meva àvia o el meu pare o la meva mare, no? I això és una mostra que aquesta obra és per tots els públics.
Tenim un altre aspecte que potser considerar, i és que el llibre de Gràcia té una capacitat. Aquí estem parlant del Teatre Auditori, que entre platea i amfiteatre són 920 localitats. Hi ha una distància, diguéssim, entre l'escenari i les últimes files.
Sí, clar, això modificarà, clar, la recepció de la funció, no? O sigui, nosaltres per això aquí els actors tindran suport de microfonia
sí.
Saps? Perquè no es perdi la intimitat de moltes situacions i pugui arribar, no, al públic. Serà molt diferent sobretot per ells, perquè al Llibre de Gràcia teníem el públic molt més a prop, no?
Perquè heu girat per més llocs a partir del que es va fer...
No, aquesta és la primera funció en gira que fem.
És la primera?
Sí.
Molt bé, serà interessant veure l'experiència.
Sí, i tant.
Molt bé, doncs escolta, Marília, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, i tot, no cal dir-ho, també moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
I no sé si voleu dir alguna cosa vosaltres abans de tancar, que ens escolti, doncs digui, doncs vinga, som-hi. Aquest programa ho estem fent en directe, a les 8 de la tarda avui es torna a fer remissió, i a partir de demà al dematí està el podcast penjat, o sigui que esperem que abans de que arribi les 8 de la tarda de demà, doncs algú pugui entrar-hi. Què li diríeu?
Que vingui la gent, que tenim coses molt interessants a explicar-los, que s'ho passarà molt bé.
Sí, i que vinguin tranquils, que vinguin preparats per fer un viatge que no és habitual al teatre, no? Per això de, no? D'aquesta cosa del temps real, no? Que vinguin, que si entren amb això, l'experiència és molt maca, no? És inoblidable.
Perfecte. Doncs Marília, moltes gràcies. I gràcies, Ton.
I, en fi,
fins demà.
Exacte.
Perfecte, moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Bon dia.
Adéu.
Su cosa carrega lima. El meu cap que ja delira. Volia saber com seria sentir-te proper, jugar amb el conillet, gastant-ho al meu carret, sentir-me el teu amulet, que em porti a la pista i que no me resista, que em busqui m'insista, ser el primer de la llista. Em provocava amb la mirada, quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada, quan ballava la notava i feia veure que no m'importava. La mossego, cego, em de controlar amb el seu pas i m'arrossego, cego. Sota els seus peus, el seu compàs, em desespero, però la fantasia no és ficció, ja no em despego, pego. Ai, si t'hi pego. Vivir un astro és impossible, mira que tu ets irresistible, pensant-ho per escriure un llibre. caprichosa de Barcelona, chulejan toda la tuna, amanchando el rosa, muy venenosa, te juro la rosa y pro rosa. Em torno loco cada cop que la veig, la gola seca si t'aprop ja tinc set. Si t'ha mullada et caparem, veiem junts la batxeta ben pagats. Em provocava amb la mirada, quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada, quan ballava la notava i feia veure que no m'importava. L'amo cego, cego, hem de controlar amb el seu pas i m'arrossego, cego. Sóc els seus peus, el seu compàs, em desespero, però la fantasia, la ficció ja no em depego, pego. Ai, si t'hi pego. A mover la batxa tota catalana, figa flaua, tu si lo cartiti, date, 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 sempre per la companyia. Presenta arriba la invitació per la consulta.
Mossego, diuen els de Figa Flowers. A veure, he posat aquesta música perquè l'altre dia vaig llegir un article molt interessant que es titulava Reflexions de sociolingüística al costat de l'escenari. I per què? Perquè diu adolescents i joves com els músics que idolatren sobre la vintena, xalen amb el salseo per compartir amb els seus bros els últims cotis. Un divendres a la nit poden començar amb el langueo i passar-se al tonteo amb algun xori. I si hi ha alguna cosa que critiquen és allò d'actuar com un NPC. A veure, un NPC, què és un NPC? Pregunto jo, perquè clar, diu, com és un NPC? Un NPC, doncs miro aquí un diccionari que hi ha i diu que és no tenir personalitat, conyo. Clar, està claríssim. Ah, perquè el Figaflaues, què diuen aquí? Diu, menjant-se una síndria sucosa que regalima el meu que cap ja delira. El meu que cap ja delira. Voldria saber com seria sentir-te propet, jugar amb el conillet, gastar amb tu el meu carret. A veure, tot quadra, tot lliga, no? Encaixa perfectament. Síndria, regalima, delira, seria apropet, conillet, carret. Sí, senyor, perfecte. I després continua amb la tornada. La tornada diu, em provoca amb la mirada. Quan parlava, jo ho notava, i feia veure que no m'adonava. Seria cintura ben pagada, no, perdó, la seva cintura ben pagada, que bailava, la notava, i feia veure que no m'importava. La mossego, cego, em descontrola amb el seu pas, i m'arrossego, cego. Sota els seus peus, el seu compàs, em desespero, però... La fantasia no és ficció, ja no em despego, pego. Ai, si eu te pego. Escolta'm, fantàstic. Tipo que encaixa perfectament. La qüestió és que posar-hi un ritme que sigui continu, que vagi fent aquesta percussió, pam, 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 i acabar, quan acaba al final, diu, removent la batxeteta catalana Figaflaues, díselo cartiqui. Del, sempre en bona companyia, recent arriba la invitació per la calçotada Figgy Flowers. Escolteu, l'article aquest que deia abans, hi ha els lingüistes que es posen en aquest tema i comencen a parlar, doncs, a dir que hi ha unes barreges contínues, no? A més, diu els tiets, per exemple, no? Els Figaflaues aquests, els Musca, el Tiguell, diu, hi ha una sèrie de paraules, expressions, que són, amb lletres que són molt enganxoses, això està claríssim, però el problema que està és que aquest català que fan servir aquest ús social està retrocedint. Però què és el que no retrocedeix? Jo em pregunto. Aquesta és la realitat. Què és el que no retrocedeix? I, malauradament o afortunadament, o com sempre, Doncs hi ha un tipus de llenguatge, que seria l'anglès, bàsicament, que el que estàs entrant dintre de qualsevol manifestació, o que tu vulguis. O sigui, com pregunten... Jo penso que últimament tenim TV3 amb un llançament brutal, eufòria, etc etc. Ara començarà una sèrie també amb adolescents, la setmana vinent. O sigui que es pretén, amb molta lògica, doncs, que hi hagi una resposta juvenil, una resposta de gent jove que vegi a la televisió i que escolti segons quin tipus de música, etc etc. Molt bé. Però les lletres són les que són. Mira, per exemple, tenim aquí un altre exemple fantàstic. Per mi, eh? Per mi, una tendència que és el Triquell. El Triquell té aquest, el jugular, que diu: «Soc un moc podrit en un lloc avorrit. Maquino aturdit rere d'un menhir». Hòstia, cultura aquest noi en té, està claríssim, para d'un menhir, no? I veig el lliga. «Poc em crec la realitat. Falta honestedat. Estic en captivitat, dissociant la veritat». Aquesta frase d'aquesta cançó, de jugular, segons de quina època d'aquest segle, o del segle passat, sobretot del segle passat, hagués sigut revolucionària. Perquè diu una cosa, diu: «Però tu, tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tot abduïts, la movi, m'atabala, però jo crec en el destí». Complexa, profund, indicatiu de moltes coses que podien interessar. I continua en un altre moment de la cançó, aquesta jugular, i diu: «Perseguint la nit buscant la teva intimitat, pura és eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada, el ritme de bachata barata ballada per papes i mames que no saben com cuidar-la». I a continuació, per acabar de reduir, diu: «Hem vingut a liar un kitchen, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa que donar la nota, Joe. Una ronda de White Russian, Joe». Però hi ha una altra peça de l'amic Triquell que encara em sembla millor, que és de l'última, jo crec que és de l'última sèrie que ha pogut treure, que es diu CBD i espardenyes. Imagina't, CBD i espardenyes. Què és CBD? Comencem per això. Què és CBD? CBD és cannabidiol. O sigui, un principi actiu del cànnabis, que per més s'ha de dir que es ven aquest concretament, es ven legalment, com tants ansiolítics que es venen a la farmàcia, vull dir que això no té, en fi, no cal dir-ho. Però llavors es diu: «No vull viure absent per ser aclamat. Em projecta una pantalla, però no em sento il·luminat. Signar una papereta va sotmetre'm a un tirà». A veure, què diu en Triquell? Signar una papereta, o posar una papereta, se suposa que vol dir, en una, quan fa una votació, em va sotmetre a un tirà. «Sóc conscient de qui m'explota per darrere i per davant. A vegades parlo bé, tot i està fatal. Sóc producte d'un producte, d'un mercat que ven humans. Ara em jutja molta penya que sembli que m'és igual. Renuncio a l'amor propi per validació global. Tingues flow constant, a mi deixeu-me en pau». Escolta'm, més expressiu impossible a tot el que diu. I a més, escolta'm, això podria estar signat per un partit revolucionari. A tope, perquè està dient que si posa una butlleta en un lloc qui vota, cau en mans d'un tirà. I que a més, doncs, sóc producte d'un mercat que ven humans. Doncs sí, senyor. Que vagin a Davos, que està fent ara reunions de Davos, que hi ha tota la gent que té molts diners i tots els caps d'estats que passen per allà. Ahir va estar-hi el senyor Milei de l'Argentina. Doncs que vagi en Triquell i que li canti el CBD i Espardenyes. A veure si se n'enteren d'una vegada. I llavors continuem amb això. CBD, Espardenyes i una escapada rural. Calla, xapa i traga i ara tot sembla real. CBD, Espardenyes i una escapada rural. Callo, xupo i trago per tindre nota final. CBD, Espardenyes i una escapada rural. Callo, xupo i trago per tindre nota final. Calla, xupo i trago per tindre nota final. Així va continuant, va continuant. Però diu, surto, show, TV, pou, fake news, prou, steady, go. Surto, show, TV, prou, fake news, prou. Oh. Amics, aquestes cançons, en segons quina època, i us dic una cosa més a més, suposant per un moment, i espero que no passi, suposant per un moment, que segons quines eleccions ens pugin un partit que es diu Vox, que és allò Vox Dei, Vox Populi, Vox Dei, el Triquell ja pot plegar, perquè no el deixarà cantar ni una sola vegada. I ara us deixo perquè ja por, amb una mica més de música. Adeu, continuem, però amb una mica més de música abans de passar a l'agenda. Thank you. salt, quin salt que han fet en aquest moment. Han passat a una música absolutament diferent de la que estava dient abans. I la música que en el seu moment també, com va passar en tot, era revolucionària. O sigui, que va estrenar Tchaikovsky i Marius Petipar, que era el coreògraf d'aquest ballet que diem que estem escoltant, que és el Llac dels Cignes, doncs molta gent anava en contra, pensava aquí que estem parlant d'una relació entre humans i animals, però això què és? Això què és? Bueno, en fi, continuem amb l'agenda, i l'agenda ens diu que aquest divendres a les 20 hores, com dèiem abans, al Teatre Auditori, al cine de Annie Baker, dirigida per la Maria Sampere, interpretada per Sara Diego, David Mercè i el Tom Vieira, que hem parlat també, i aquest quart personatge que està adormit allà doncs, en el cine, que és el Roger Torns, que de tant en tant es va despertant i va dient alguna cosa. Aquesta obra, com comentàvem, està anunciada com 3 hores aproximadament, però hi ha la mitja part, evidentment, per poder fer les necessitats imprescindibles segons a quina edat i gairebé a totes les edats. Dit això, dir també que al Casal de Torreblanca el divendres estava anunciat un concert que era nit de punk rock, però s'ha ajornat aquest concert, per tant no es farà demà divendres, i està pendent d'una nova data que se suposa que aviat la sabrem. Dissabte, a les 16:30, 4:30 de la tarda, i a les 18, a les 6 de la tarda, a la cafeteria del Teatre Auditori, tenim el És màgic, amb el Max Elvin, que són aquestes presentacions de màgia que es fan a la cafeteria per un públic reduït. Està sempre molt ple, per tant, si teniu intenció d'anar-hi, millor que ja us preocupeu de reservar les entrades, tot i que es faci dues vegades, però ja dic que sempre està ple, sempre està ple. I el mateix dissabte, dintre de la gira que està fent, la nova gira que està fent el ballet de Kif, doncs es representa precisament aquest Llac dels Cignes que abans comentava, amb música de Tchaikovsky. El ballet de Kif ja va estar aquí a Sant Cugat, va fer una gira també per Barcelona i per Espanya, i vindran una sèrie de solistes en gira, que són, el ballet és molt gran, hi ha molta gent, i sempre hi ha, si no m'equivoco, dos que estan girant i un que està fix en el propi Kif, si és que no hi tira una bomba al senyor Putin i els deixa tots liquidats allà en alta. Espero que no passi, però considerant a qui estem parlant, pot passar de qualsevol cosa. La coreografia, com deies, del Marius Petipar, i la direcció del Víctor Ischuk, i suposo que dintre del ballet clàssic doncs serà també una meravellosa funció de coreografia fantàstica i amb música de Tchaikovsky inoblidable i conegudíssima. I el diumenge a les 12 del migdia el concert de cambres singulars és l'última d'aquesta fase, en aquest cas a la Sala Imat, amb el violinista gironí Miquel Muñiz, amb música de Bach, Isaier, Penderecki, Bieber, Bacewicz i Paganini. Aquest, suposo que aquest últim Paganini serà per fer una demostració de tècnica, que és el que Paganini doncs demostrava amb les seves partitures. I el mateix diumenge, però a les 7 de la tarda, la Simfònica del Vallès interpreta Gardel, Tangos i Milongas, que està en aquest cas l'orquestra dirigida per la Marta Cardona, que és la concertino habitual de l'orquestra, i la veu de la cantant Sílvia Pérez Cruz, música del Astor Piazzolla, del Carlos Gardel i del Atahualpa Yupanqui. És a dir, que el Carlos Gardel, evidentment, el que porta aquí és el tango, l'Astor Piazzolla, un tipus determinat de tango, i l'Atahualpa Yupanqui, les milongas, que són molt, molt clàssiques. Jo, per tancar el programa, volia posar a Basilio Pérez Cruz en tango, però la veritat és que no he trobat. I el que he trobat doncs sonava molt, molt malament. I per tant us poso una cantant fantàstica, que va ser la reina del tango, dona, Libertad Lamarque. I amb quina cançó, amb quin tango, Volver, de Carlos Gardel. Adiós, muchacho, hasta el próximo jueves, con vos, con todos vosotros.
Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron.
Es Carlos Gardel. Bueno, pero es el creador, es el creador. No pasa nada, sigamos con Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo blanquearon mi sien.
Donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que tu la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano tiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Radio San Cugat, Cugat Media.